Anuncis FM.
Directe. Escolta el teu alcalde i un cop més a l'alcalde de Móra d'Ebre i el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. Participa i fes preguntes als nostres alcaldes en directe o a través del Facebook a la pàgina Cadena Ser Móra.
L'Hora L, amb Eduard Pino.
Són les 12 i 25 minuts, escolten Ràdio Móra d'Ebre, la cadena Ser, moment d'encetar ja el fil directe d'aquest dimecres, dia 15 de gener. Amb nosaltres es troba als estudis de la ràdio el president del Consell Comarcal del Priorat, el Joan Carles García. Senyor García, què tal? Molt bon dia, benvingut a la ràdio.
Bon dia, bon dia.
Ha començat bé aquest any 2014?
Sí, bastant bé, no fa massa fred, però bueno, hi ha certes turbulències. Bé,
imagino que els pressupostos del Consell Comarcal estaran ja a punt de tancar-se per
sí,
aquest any.
Sí, abans de final de mes ja aprovaríem, ja passaríem a sometríem a votació els pressupostos del Consell Comarcal. Sí.
Com els qualificaria, els pressupostos d'enguany?
Bé, són els únics pressupostos possibles, no? Com diríem, no hi ha marge de... cada vegada hi ha menys marge de maniobra, tot i que públicament se digui que estem sortint de la crisi. Les administracions això encara no han notat ni de lluny, no? Els pressupostos que es presenten enguany al Consell Comarcal és que són els únics possibles. Llavors, quan estàs tan limitat, doncs, bueno, poques aventures pots... o pocs projectes pots tirar endavant, tot i que doncs, també hi ha inversions i que creiem que són importants pel territori.
Una de les principals qüestions d'aquest pressupost és no sé si s'ha reduït aquest deute que quedava pendent de la Generalitat.
No, continuem igual. Penseu que els consells comarcals, i en el nostre tema especial, el 85% dels ingressos venen de la Generalitat i penseu que estem a dia 1 o dia 15 de gener, sí. I encara hem de rebre els diners de lliure disposició de tot el 2013. Estem parlant d'uns 600-700 mil euros. Vull dir, a vegades quan ho has passat dius, bueno, ja ho han passat. Com? No ho sé, sobre la marxa.
Bé, amb aquest poc marge de maniobra que ens comentava... Senyor García, al principi, en quant a aquests pressupostos, què en destaca? Perquè suposo que algunes actuacions hi haurà previstes per enguany, no?
Sí, nosaltres tenim, en principi tenim la creació, volem crear una web cultural on hi hagi tot el calendari d'activitats culturals que es facin a la comarca, perquè la gent la pugui conèixer i també perquè se puguin coordinar i no solapar les activitats que es fan. Volem millorar també la nostra web turística, una web molt, molt completa, però que enguany hi volem afegir un aplicatiu que permeti al visitant descarregar el seu mòbil la ruta que ell mateix acabi triant a la visita, durant la visita que vulgui fer a la nostra comarca. Tenim també el tema dels arranjaments de camins. Per primera vegada, després de molts anys, hi ha el Consell Comarcal que arreglarà uns camins que abans eren de l'Irida, que serveixen, que ens fan de carretera i que porten transport escolar. Llavors, és un tram que va des de Torroja del Priorat fins a Escaladei, d'Escaladei a la Morera, i netejarem conetes, les refarem, arreglarem algun dels clots, netejarem la vegetació del voltant i bàsicament aquestes seran les actuacions. N'hi ha algunes encara per decidir, com pot ser, doncs ja tenim en ment i estem treballant amb un pla de senyalització integral de la comarca, perquè creiem que, bueno, una cosa són hi ha molts plantejaments de senyalització turística per part de diferents estaments, però que el que fa falta és tindre un pla integral i a partir d'aquí anar-lo desenvolupant en funció de les possibilitats del territori, perquè no hi hagi un excés d'informació, perquè no hi hagi una informació contradictòria, sinó que la informació ha de ser clara, molt clara, i sobretot tota molt coordinada, no? Després hi ha un altre tema que també creiem que tenim la necessitat de fer, que és una nova redacció del Pla de Desenvolupament Comarcal Integrat. És un pla on se copta totes les necessitats del territori, i això es fa a base d'entrevistes, molt treball de camp amb agents tant tant econòmics com socials, com administracions, i a partir d'aquí és quan marques les línies de les inversions, per exemple, els projectes líders, les estratègies de territori, i nosaltres teníem un que és 2006-2013, ja s'hauria de fer 2013-2020. Pot semblar, amb algú pot arribar a pensar, a dir, bueno, és que bueno, per fer un document no, la base de les bones inversions és una bona diagnosi, i això és el primer que s'ha de fer, i volem tindre una bona diagnosi per les inversions d'aquí a 2020.
Seguim avançant, senyor García, m'agradaria parlar d'un dels temes potser més candents a casa nostra darrerament. Imagino que ja sap de què li parlo,
sí.
El tema del Consorci de Residus,
sí,
Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat. La pregunta és clara, no sé què en pensa de la sortida d'en bloc de la Terra Alta, de la darrera anunci de Flix de sortir-ne de cara al mes de juliol, de la sortida, primer de tot, de Ginestar. Sembla ser que de mica en mica la gent va abandonant el Consorci, tots alegant motius econòmics. Què en pensa de tot plegat?
Bé, jo la veritat és que quan reflexiones sobre el tema, motius econòmics, mire, jo crec que el Consorci des de l'any, crec que és 96, que funciona, l'esperit del Consorci, hagi sigut quina hagi sigut la gestió, ja sigui amb un encàrrec de servei, amb una empresa privada, o amb una gestió directa, com s'ha fet durant anys, però sempre marcant les pautes i marcant portant les riendes del servei. El seu principal objectiu és que el rebut del ciutadà s'aproximi o sigui exactament igual al cost real del servei. Això és una màxima, i per això som administracions. El Consorci no és de ser la suma de diverses administracions. Clar, aquí hi ha aquest Consorci sempre es va crear primer la unió de les tres comarques per crear la massa crítica suficient per tirar endavant el servei, i després el principi de la solidaritat. Clar, quan parlem de preus, jo crec, i era present quan se van obrir les pliques de les ofertes econòmiques per la adjudicació d'aquest servei, baix les rendes del Consorci, amb la supervisió i el control del Consorci, doncs l'empresa que està oferint ara un servei pel 25% pel davall del seu cost, o millor dit, està oferint un servei amb un 25% menys del que costa
al Consorci,
cosa que jo desconeixo perquè no coneixo els números, però sí que coneixo que a l'oferta que va fer per agafar tot el conjunt de tot el servei del Consorci era un 25% superior a la presa adjudicatària. Llavors la pregunta és, si el Consorci no és ens gestió de la brossa d'aquestes tres comarques, l'oferta que està fent avui dia l'empresa privada en aquests municipis fora la mateixa? Aquesta és la gran pregunta. Si el Consorci no continués, Déu no ho vulgui, exercint aquesta tasca i ho deixéssim només al mercat lliure, continuaríem els veïns d'aquestes tres comarques pagant els rebuts que estem pagant ara? Aquesta és la pregunta que ens hauríem de fer. I crec que hi ha experiències en un futur bastant no molt llunyà, quan se'ns va prometre que privatitzarien els carburants, que van privatitzar Telefònica, van privatitzar les elèctriques, perquè això seria una competència brutal d'empreses que vindrien a prestar serveis, i al final s'han acabat amb monopolis o oligopolis que fan que aquests serveis els paguem a preu d'or. Ha de passar també això amb la brossa? O sigui, tots sabem, o tots els que ens estan escoltant saben el que estan pagant als seus municipis, tot i que el preu final que paguen no depèn només de la gestió del Consorci, sinó que també depèn de la gestió interna que es fa a la brossa en cada un dels municipis. Jo crec que els ciutadans el que ens hem de preguntar és això. És un servei que funciona, que es paguen preus raonables. És lògic que ho deixem en mans només de criteris empresarials?
Aquí cadascú llavors intenta, òbviament, buscar la butxaca dels seus ciutadans. Imagina que aquestes poblacions, és el cas de Flix, és el cas de Ginestà, que han sortit darrerament, busquen, imagina, un preu més assequible per als seus ciutadans. En aquest cas, sembla que aquesta empresa, segons està comentant vostè, ofereix un 25% menys.
És el que m'han dit, jo tampoc no hi estic en aquests ajuntaments, tampoc sé les ofertes. Les ofertes que acabem fent. Però és que el consorci presta servei en aquells municipis consorciats, però també és dissuasori en aquells municipis que no hi són. En quant a ofertes, almenys per comparar-les.
Per tant, el que estic entenent, senyor García, és que almenys des del Priorat no s'abandona el consorci.
És que seria un gran error abandonar el consorci. Inclús debilitar-lo és un gran error. És un gran error, per a mi, debilitar el consorci. Després podem... I això no vol dir que tots no tinguem dret a prendre les mesures que creiem més beneficioses pel nostre ciutadà. I prendre-les en perspectiva, sobretot. En perspectiva de futur. Jo crec que és un error. Ara,
podríem dir que avui és més barat, però que el dia demà podria ser més car, que al final estan unint-se al consorci, o no?
Jo el que dic...
O és una valoració que estic...
Jo el que estic dient és que les experiències no molt llunyanes de les privatitzacions d'altres serveis bàsics que s'han fet en pos d'una millora de preus no ha sigut així, ha sigut tot el contrari. Quan l'administració ha deixat de regular aquest servei, s'han acabat convertint en un monopoli o en un oligopoli, com a molt. Això és l'experiència que tenim.
Per tant, defensor, es mostra defensor vostè del consorci.
Sí, defensor del consorci. Defensor d'una gestió que s'ha d'adaptar al 2013 i, sobretot, defensor d'una estabilitat del consorci. No pot ser que siguem... Brambi, que el consorci durant molts anys o durant anys ha funcionat amb Ribera i Priorat, vull dir, tampoc això no només la gran preocupació. La preocupació que jo tinc és que ens definim ja d'una vegada per totes si volem ser o no hi volem ser, si creiem o no hi creiem, i a partir d'aquí prendre les mesures per donar estabilitat. I donar estabilitat vol dir fer contractes amb garanties de compliment, i que quan nosaltres estem amb una entitat superior o formem part d'un consorci, doncs les decisions que es prenen, nosaltres no som corresponsables.
En aquest cas, però, heu rebut una oferta al Consell Comarcal del Priorat per també sortir-ne del consorci?
No, és que els consells no, ni l'han rebut ni l'esperem. Tot i que el Consell Comarcal no en rep cap. El que en reben són les poblacions. Els consells comarcals tenen delegada la representativitat al consorci. No som ens gestors.
Em referia si en el cas, per exemple, que ha passat a la Terra Alta, han marxat tots els municipis en bloc, podria donar-se el cas al Priorat. Ja em comenta vostè que seria un error, que no és defensor vostè del consorci.
No, ni jo ni la Junta, ni la nostra Junta de Govern, perquè entenem que el nostre parer, el nostre parer no és només l'oferta d'avui, sinó és el dia de demà.
A més, també hem pogut saber, aquesta mesura ha pogut saber, que s'ha fet una reunió entre els tres presidents comarcals. Vostè hi era present, senyor García, senyor Luz i el senyor Jardí, com a anfitrió també del consorci, com a president del consorci. En aquesta reunió, no sé si ha pogut saber una mica l'opinió del senyor Luz, del motiu pel qual ha sortit d'aquest consorci, el per què, i si ho ha exposat davant de vosaltres.
Home, jo l'opinió del senyor Luz millor que la digués ell, no? Vull dir, tot i que ens coneixem i que tenim molt bona relació, és ell qui l'ha dit. Crec que ja ho ha manifestat amb altres llocs, amb altres mitjans. Vull dir, no seré jo pas qui parli en nom del senyor Luz.
En aquest cas, però, d'aquesta reunió, ens podria assegurar que el dia de demà tant la Terra Alta com, per exemple, Flix o Ginestà podrien fer marxa enrere i tornar al consorci?
Jo no sé quines perspectives hi ha. El meu desig fora que hi fóssim tots, i que la gestió s'adequés al 2013 i de que com a administracions doncs poguéssim defensar un servei lo més ventajós possible pel ciutadà, perquè al final és això. Al final lo que defensem és que los rebuts que paguen los nostres veïns doncs siguin lo més assequibles possible, però no ara i en el futur.
És optimista després de la reunió?
Bueno, jo sempre he sigut bastant realista, no... Jo confio en que les coses es puguin reconduir. I si no es poden reconduir, almenys que es puguin estabilitzar. I quan dic estabilitzar vull dir que el Consorci pugui treballar en un futur proper i llunyà dins de l'estabilitat i crear un marc estatutari adequat per poder treballar en perspectiva de futur. El que no pot ser és això, que ara som dos comarques, després n'hi som tres, ara som 20 pobles, ara som 15. Així no es pot, no pots marcar, ni pots establir compromisos, ni es pot fer massa cosa.
Bé, doncs deixem el tema del consorci a part. Això sí, ens queda poc temps, li demano brevetat en les respostes, perquè òbviament el tema del consorci ha copsat part de l'entrevista. Tenim més temes en quant al Priorat, com per exemple, una de les problemàtiques que teniu darrerament és la sobrepoblació que hi ha de porcs senglars al Priorat, que afecta, òbviament, a diferents indrets.
Els conreus.
I sobretot, tal com diu vostè, els conreus de la població. Teniu algun mapa d'afectació i algun pla d'actuació?
Sí, sí. I, bueno, crec que en altres zones del Camp de Tarragona que hi ha hagut sobrepoblació de conills, uh-huh. també es va portar a terme. El que es va fer és amb els agents implicats, tant amb agricultors de diferents zones de la comarca, com en gent de les societats de caçadors, vam establir un mapa d'afectacions en col·laboració amb el Departament d'Agricultura, i el que es va establir, bueno, va ser que crearíem una comissió que s'ha de crear ara aquest mes de gener, i perquè aquests punts que tenen més afectacions, veurem com se pot actuar per minimitzar els danys dels senglars, tot esperant la nova llei de caça que s'està treballant.
A més a més, també cal destacar en un tema a part la contractació de 10 persones per part del Consell Comarcal del Priorat, sí. Sobretot, imagino, enfocat a arreglar els camins de la comarca.
Bé,
està enfocat en aquest aspecte o no?
Bueno, aquest pla el que té són dos, una és una part és brigada de suport als ajuntaments, aquells sí. ajuntaments que ho han sol·licitat.
És un pla d'ocupació.
Són plans d'ocupació, abans segurament els ajuntaments d'això ja no existeix, almenys pels petits ajuntaments, pels petits municipis. Llavors està focalitzat en dos línies. Una és en principi el manteniment del nostre pla de camins, que es va fer el pla de foment de turisme, i l'altra és la brigada de suport als ajuntaments que ho demanin, i seguint una vegada una mica en funció del perfil de les persones que hi van a treballar.
Però avui no em porta cap novetat de la MAT, això imagino que significa que està encallat aquest projecte o no?
Sembla, a veure, va haver una reunió al Baix Camp on hi havia tots els presidents de consells comarcals per on passava el traçat, més els alcaldes dels municipis afectats, i hi havia pendent una reunió amb el director general d'Energia, que encara no s'ha produït. Arriben altres rumors, però clar, no estem aquí per parlar de rumors, sinó de fets.
Com a defensor, òbviament, d'evitar aquesta línia, de moment, si no sentiu res, suposo que estareu contents en aquest aspecte.
Com diuen, no? Quan no hi ha notícies, sempre són bones notícies, no?
I ja per acabar, senyor García, m'agradaria parlar-li sobre la carta del paisatge. Una carta del paisatge que, a més, crec que avui sí que ens pot donar alguna novetat, perquè són les que ja es comença a treballar amb aquestes línies per a potenciar, òbviament, aquest paraigües que de la carta del paisatge que teniu al Priorat, veritat?
Sí, sí. Fins ara parlàvem de teoria, ara ja parlem ja de...
Ja no són rumors, ara ja són fets.
Sí, eh? Sí, són fets. Crec que va ser a mitjans de gener, a mitjans de desembre, que vam crear la comissió de seguiment, on hi ha representat doncs lo departament, crec que ho he dit en anteriors ocasions, també les associacions, el parc natural, l'Observatori del Paisatge. Vam marcar quina havia de ser l'estratègia, quin havia de ser els primers objectius de qualitat que s'han de tirar endavant, i avui he estat a la primera reunió de la comissió tècnica, que ha d'acabar doncs, per fer un recull de tot el que s'ha fet fins ara i tirar endavant el que la comissió de seguiment va establir el seu dia, alhora que també pot presentar els suggeriments que cregui oportuns per a tirar endavant. Des de que la Comissió Tècnica també hi ha un grup de treball que treballa única i exclusivament amb el tema de la candidatura a la UNESCO, que tenim molt clar que són dos projectes diferents, són dos projectes que es complementen i que avancen o que tenen com a objectiu avançar cap a un territori reconegut i sostenible, que és el que volem fer. La full de ruta lo tenim marcat i ara una mica depèn del moment, dels moments que estem vivint per avançar més o menys, però l'estratègia la tenim clara i això fa doncs que sapiguem o que tinguem clar quan hem de dir que sí o quan hem de dir que no, com és el tema de que abans me parlaves de l'AMAT, no? Que no tenim cap dubte com a territori, com tampoc ne tenim pel Consorci.
És a dir, que ara ja podeu traçar les línies seguint aquesta carta del paisatge i tots aquells projectes que teníeu
més
pensats.
Més que traçar-les, a desenvolupar-les.
Sí. Molt bé, doncs, senyor García, fins aquí l'entrevista, fins aquí el fil directe. Agrair-li, com sempre, la seva visita a la ràdio.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i a tots els radiovents.
Fins la propera, que vagi
fins
bé, bon
dia. Fins la propera.
Ràdio Móra d'Ebre. 7.6 FM.